Digitals, amb Mònica López.
Bona tarda, benvinguts a la sintonia de Digitals en directe. Passen 6 minuts de les 3 de la tarda i fins les 6 us estarem acompanyant a la sintonia de la COM. Com sempre, parlant de ciència, parlant de tecnologia, parlant d'oci digital. Començarem parlant amb la gent de wifi.net, i és que la propera setmana celebren 5 anys i parlarem d'aquests 5 anys de wifi a Catalunya i de 5 anys d'una gran iniciativa que ha fet doncs, que moltíssima gent a la comarca d'Osona estigués connectada. A més, també parlarem de la gent de Softonic, i és que avui... Doncs la propera setmana i en el marc de la Setmana Digital de Vic, l'IWIC 2009, Wifinet celebrarà el seu 5è aniversari. Aprofitem també per recordar que l'IWIC tindrà lloc del dimecres dia 6 al diumenge dia 10 de maig, aquesta Setmana de les Tecnologies de Vic. Wifinet celebra els seus 5 anys d'existència amb tot un seguit d'activitats, xerrades, tallers, diferents activitats relacionades amb la robòtica, amb el que serien les instal·lacions o el desenvolupament del que seria una xarxa, el com connectar-se a una xarxa com la de Wifinet. Vosaltres podeu participar en totes aquestes activitats. Wifinet és una xarxa de comunicacions oberta i lliure que neix de la necessitat de connectar diferents municipis de la comarca d'Osona. A partir d'aquí, els diferents components de la xarxa doncs, aporten com un tram de connexió. Perquè ho entenguem tots, jo tinc un tram, si em connecto amb una altra persona que té un altre tram, doncs ja estem connectats. Si aquesta es connecta amb una altra, doncs ja a poc a poc anem fent xarxa i cada vegada el tram serà més gran i hi haurà més persones que podran connectar-se. El model Wifinet ha servit com a model a altres comunitats que també volen gaudir d'aquesta xarxa sense fils col·lectiva a Catalunya. Aquesta és una iniciativa que es distingeix d'altres perquè implica de la mateixa manera a persones, a col·lectius, a empreses, administracions o universitats, cosa que és bastant complicat que totes estiguin a les mateixes condicions. Aquesta tarda ens acompanyen al Digitals una setmana abans d'aquesta gran festa en Ramon Roca i l'Aleix Soler de wifi.net. Benvinguts a tots dos.
Hola, bona tarda. Hola, bona tarda.
Encantats de tenir-vos aquí, i si us sembla, per tots aquells doncs, que encara, jo crec que hi ha molta gent que us coneix, però aquells que encara no sàpiguen ben bé doncs, com va anar aquesta història, si us sembla, anem una altra vegada a recordar com comença la història de wifi.net, que si no m'equivoco és justament neix de les necessitats d'en Ramon quan decideix tornar a GURB i decideix que vol connectar-se a internet i que no pot.
Sí, però jo he de més gent. És a dir, precisament, abans ho has explicat molt bé, cadascú es va connectant amb un altre i ens anem amb això anem fent la xarxa. Llavors jo sol no hauria pogut fer res, i la sort o la idea de que van començar fa 5 anys és de que jo i l'Aleix i molta més gent ho van fer. És que a vegades diu, bueno, va començar en Ramon, però és que jo sol no feia res.
Ui, hi havia molta gent que tenien la mateixa necessitat.
Va començar jo i més gent.
I aleshores us vau anar comunicant entre tots, no? I veient doncs, com ho podíeu fer. Com dèiem, es tracta de que una persona es connecti amb una altra persona, que està amb una altra, i així a poc aquest tram cada vegada és més gran i amb més persones doncs, que poden gaudir d'aquesta connexió a internet. Això, de cara, clar, la primera persona des de casa podia pensar, clar, però si jo dono la meva connexió a internet, aleshores jo no em quedo sense?
Bé, això, diguem que una cosa és Wifinet i l'altra és l'accés a internet, no? Wifinet va néixer com una manera de fer xarxa neutra sobre la qual podia haver-hi continguts, no? I sobre la qual hi poden haver continguts. Llavors, un d'aquests continguts és precisament l'accés a internet, i hi ha diverses maneres de fer aquest accés, no? Una és a través de que un particular comparteixi l'accés, però no és ni molt menys l'únic, és a dir, com has dit, també hi ha cabuda per administracions, per particulars, per empreses, per associacions, com és el meu cas. I la idea és que cadascú intenta portar la xarxa el que pot, no? I si una persona està disposada donar el seu accés a internet, doncs és perfectament lliure de fer-ho sobre aquesta xarxa. Diguem que la xarxa supera, és a dir, GIFinet no és només internet, és molt més que això, no? I suposo que bueno, és una de les batalles que el Ramon sempre té explicant que GIFinet és una cosa, és l'accés a internet, i l'altra és la xarxa, no?
Una xarxa on diferents persones, com dèiem, participen, aporten no només el que hi ha connexió a internet, sinó a més tots els seus coneixements, perquè hi haurà diferents tipus de nivells de coneixement tecnològic a la xarxa. Hi haurà el que en sap més i que per tant pot ajudar els altres i agafar-los de la mà, i hi haurà el que sap només una mica, lo just, i el que sap molt poquet. Aleshores, sempre és important que hi hagi algú que d'alguna manera vagi ajudant els altres i estirant dels altres, i això suposo que també és una manera de fer xarxa, no?
Aquest és el gran repte, perquè és clar, aquí és la tecnologia juga a fons amb tot el tema de les xarxes de comunicacions, els adreçaments IPs, els enrutaments, coses molt complicades que impossibles d'entendre per un usuari novell, normal, i més encara si és de gent que encara no ha tingut mai accés a internet. Llavors, clar, el gran repte és saber-ho dulcificar, saber-ho fer-ho d'una manera que realment sigui un autoservei per produir l'efecte que abans estàvem parlant, de que uns ens puguem connectar amb els altres. Això no és una xarxa només perquè es puguin connectar els techies, perquè ens entenguem, sinó la gent de qualsevol nivell, també els usuaris novells. I aquest és el gran repte, i mai és prou fàcil. Sempre ens critiquen, que complicat és. Bueno, anem millorant amb tot això. I de fet, si ara som 6.000, és a dir, si hem arribat aquí, és alguna cosa que haurem fet, no? Però sempre es pot millorar, això segur.
6.000 persones connectades, déu-n'hi-do. Parlem del perfil d'aquestes 6.000 persones. Per exemple, a quins nuclis es trobarien?
Home, de fet, has dit una cosa al principi, al presentar-nos, has dit que era d'Osona. Això, diguem
que... El naixement, sí.
Això sí que és correcte. En tot cas, la xarxa GIFinet, doncs, està a moltes comarques. Jo, en particular, sóc de l'Anoia. I, és a dir, els col·lectius que hi són, doncs són molt varis, els tequis, val? Però els tequis potser són els que comencen a fer la xarxa en una determinada zona, i a partir d'aquí, diguem, d'aquest potser 10% de tequis o 3% de tequis, estem parlant d'aquesta mena de proporcions, a partir d'aquí la resta de gent de la zona on cadascú intenta portar el seu tram es pot connectar i pot utilitzar això que aquests tequis han aportat el seu coneixement tecnològic per fer la troncal, no, com a tal. I vaja, això és una de les coses que està molt bé, no, de la xarxa, una mica la inclusió de, diguem, de tequis, de particulars i d'empreses, no?
Per posar-te exemples, per això, és que hi ha des de les cases de pagès, evidentment, que això se vol dir gent que necessita munyir les vaques i estan robotitzats i han de fer coses i s'han de connectar amb el veterinari. Però és que després entres a les ciutats i després tenim els immigrants, hi ha molta gent que no pot pagar una altra quota cada mes, és a dir, que no és només en zones rurals. Ens hem trobat que realment aquesta demanda existeix a tot arreu, i de col·lectius molt diversos, perquè llavors, bueno, també ens vam connectar amb el bisbat, perquè llavors tenen rectors allà en parròquies perduts per allà on sigui. És a dir, ens hem de donar en compte que internet avui en dia, i sobretot l'internet del futur que tots estem visionant, és per tothom, és a dir, no sense exclusions, i per tant estem parlant de tothom. És a dir, és que podríem anar parlant d'anècdotes i anècdotes de diferents tipus de gent, i clar, el mèrit, diguéssim, està en que aconseguim fer xarxa que sigui oberta també a qualsevol tipus d'usuari, però a partir d'aquí és tothom.
Clar, d'alguna manera el tema d'internet no té prou anys d'història o prou dècades d'història com per dir que existeixen com unes normes d'ús o unes normes d'expansió, i aleshores que a Catalunya, per exemple, doncs no ho hem sabut fer bé. No, és que a poc a poc s'ha anat fent, no? I s'ha anat fent com s'ha pogut. Tot i així, sí que és veritat que, clar, en determinats moments s'ha començat a veure que existien unes necessitats. Primer es va plantejar el tema de la banda ampla rural, després deia, sí, clar, però l'important és que arribi, ja no que arribi la banda ampla, sinó que arribi, no? Evidentment, la necessitat, després de que sigui un dret universal, aquesta possibilitat de que tothom tingui banda ampla i que, a més, sigui a uns preus assumibles, no? Clar, quan veus un moviment d'una organització com la vostra, doncs que és capaç de plegar 6.000 persones, dius, en aquest cas les administracions... Què és el que fan? Ja sé que és una pregunta complicada,
però... No, sí, estem acostumats.
No es podia haver fet des d'un punt de vista públic de dir, ei, doncs aquesta xarxa anem a construir-la nosaltres. De fet, alguna iniciativa en aquest sentit sí que hi ha hagut.
Sí, no, les administracions... A veure, d'entrada, amb ajuntaments petits i així, nosaltres hem col·laborat sempre no hauríem pogut fer el que hem fet sense poder posar antenes en dipòsits d'aigua, en molts emplaçaments que són municipals. És a dir, col·laboració n'hi ha hagut sempre. En projectes més macro, de més dimensions, hi ha diverses variables que influeixen. En primer lloc, les administracions tenien una inèrcia de fer les coses que no és exactament tampoc la que nosaltres els estem proposant. Encara a vegades els agafem bastant a contrapeu. És a dir, la inèrcia de les administracions és o posen molts diners junts,
fan un projecte,
i o bé s'ho queden ells, o bé ho donen tot amb un dels operadors de referència que ja sabem quins són i que viuen d'això a més i bueno, precisament han sigut gestats d'aquesta forma. I clar, nosaltres els estem proposant un model totalment diferent, és a dir, com que els usuaris al final som els que paguem, és a dir, via impostos o via unes quotes a un operador, diem, bueno, la paguem però ens la quedem. Llavors ja comprarem els serveis de telefonia, de televisió, d'aquí siguis un model, però el que no volem fer és pagar-ho i després regalar-ho, ja sigui a l'Estat, que ho pot gestionar. És a dir, hi ha molta gent, per exemple, i això és l'opinable, que et diu, si un Estat o una administració pública fa d'operador de telecomunicacions, és una garantia que aquella xarxa no funcionarà bé, pel sol fet que la gestiona una administració pública. I els operadors grans els agrada molt això de que les administracions ajuntin els diners i els hi donin amb ells en forma d'un concurs o una cosa així.
Clar, una altra cosa que les administracions potser no han deixat clara o no han ajudat gaire a que l'usuari sàpiga quins són els seus drets i els seus deures és si el que esteu fent vosaltres és il·legal.
No, a veure, a partir del 2002 em sembla que va ser, i això és molt clar a més, ens ho hem hagut d'estudiar ja perquè és el primer que ens deien també. Resulta que la Unió Europea va decidir que es liberalitzava les telecomunicacions en l'aspecte de que tothom pot fer telecomunicacions. És a dir, jo, l'Aleix, és el que està fent l'Aleix Igualada, és el que estic fent jo, a GURB i així. És a dir, tothom som hàbils per fer-ho, està liberalitzat. És a dir, per tant, d'entrada, és una cosa que la pot fer tothom. Això vol dir que és legal, d'entrada. A partir d'aquí, hi ha els diferents procediments administratius que hem d'anar seguint, que nosaltres simplement el que anem fent és mirar de seguir-los. Però precisament és una cosa que no està restringida a un àmbit. És a dir, per exemple, no tothom pot fer d'empresa elèctrica o de gasística, per entendre's, per parlar d'altres altres utilities que se'n diuen d'aquestes coses. Amb telecomunicacions ho pot fer tothom, i nosaltres el que hem d'anar fent és respectant les diferents regles del joc, evidentment proposant uns models de negoci diferents als que ells estan acostumats, però precisament això és innovar, això, i no hi ha cap il·legalitat en procurar ser imaginatius, en buscar nous models de sostenibilitat, etc.
I una cosa que comentaves, Mònica, era el tema de l'Estat, hauria de fer alguna cosa més, és a dir, a part del tema dels ajuntaments petits, que saben les mancances que poden tenir diguem el seu territori concret. Hi ha el tema de l'accés, diguem, de banda ampla majorista, val? Tu pots ser d'operadora de telefonia o de telecomunicacions, el que sigui, pots revendre banda ampla. El problema és on la vas a comprar. És a dir, no tens possibilitat de comprar banda ampla, una giga a Igualada, per dir alguna cosa, vale? En tot cas, no amb uns preus que, diguéssim, és en tot cas un mercat que és molt monopolístic, val? Són 3 o 4 que reparteixen el pastís, no pot haver-hi operadors petits que es dediquin a comprar i a vendre i a fer arribar aquesta connexió de qualitat a l'última milla, val? Sobre Gifinet, per exemple. Llavors aquí és on l'administració podria entrar, on podria agafar i on podria dir, mira, això anem a posar unes pautes o a facilitar les coses, i aquí és on, bueno, on em sembla que s'està treballant la cosa, no?
Estigui més obert, és a dir, fixa't que diuen, no, és que això seria on d'allò la competència. No, el que volem és trencar els monopolis i que existeixi la competència. Fixa't que a vegades, quan parlem de lleis, precisament pensem que van al favor nostre. Evidentment es poden interpretar de moltes maneres, però no ens preocupa la legalitat en absolut.
Què penseu de sistemes com Font?
M'has contestat tu?
Home, jo ja m'imagino què vols dir. Font té el seu model de negoci, té la seva manera de fer les coses. És simplement un... De la manera que jo ho veig, personalment, és una operadora més. És a dir, a mi el que em rebenta personalment és que Font es compari amb Gifinet, perquè és nit i dia, no? És a dir, Font és, diguem, perpetuar una miqueta el model d'una operadora privada, no? En aquest cas amb el senyor Varsavsky pel mig, però diguem que no és un trencament en el sentit de dir permetrem que la connexió a internet arribi a tothom, arribi amb condicions, no. Al final són ADSLs de consum que el particular es compra, i aquí, bueno, no tinc ganes de fer publicitat del que és Font i del que deixa de fer, no? Però El fet d'acabar parant amb una DSL, doncs home, és el mateix que s'està fent GIFinet des de fa molts anys a través de proxies.
És un revenedor, és un intermediari,
un
model de negoci parasitari, perquè ens entenguem, no porta valor afegit, és a dir, els routers wifi ja hi són, i no necessito algú allà, a més, parteix de la base que hi ha una ADSL a darrere, que l'està pagant l'usuari, és a dir, bueno, jo tinc una ADSL i l'estic regalant a una altra empresa, que a més és una empresa privada, dius, si a més fos sense ànim de lucre, potser no, però quan estem parlant de regalar alguna cosa a un tercer.
De fet, com dèiem, dintre de les activitats que realitzareu vosaltres la propera setmana, una és tot el que serien els tallers, i vosaltres des de sempre el que heu fet és ajudar a construir doncs, tots els estris que siguin necessaris perquè la gent es pugui connectar. Una de les primeres coses que s'ha de fer quan t'apuntes a font és comprar la fonera, no?
Exacte.
Una de les obligacions, no?
Una de les primeres coses que t'has de fer també nosaltres és comprar-te la teva antena, ningú te la pagarà, perquè ens entenguem. Però tampoc has de cedir-ho amb una empresa privada, que és del que estem. Fixa't l'exemple que et parlava, ja ho sabem que la fibra òptica pot arribar fins a casa meva si jo la pago i després li regalo a un operador. Ells estan encantats, de fet és el que estan esperant. Nosaltres ho diem, bé, ja que la paguem, ens la quedem. I aquesta és la diferència. I m'és igual donar-ho amb que l'empresa digui Font o que es digui la xocolata del lloro.
Existeixen altres xarxes de connexió sense fils en grans ciutats, com pot ser Barcelona, per diferents barris, doncs cada vegada surten, però tot i així, per qüestions, en aquest cas, doncs sí que legals, moltes s'han vist amb moltes traves, no? Seria possible fer un GIFinet a Barcelona, per exemple?
Estem intentant, jo precisament aquesta setmana que ve haig de tornar a iniciar unes reunions amb la gent de l'Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona, i és perfectament possible. És a dir, a veure, les lleis d'entrada no són diferents a Barcelona que al reste de Catalunya. Això, i fixa que abans estàvem molt, molt tranquils.
A vegades ho sembla, no? Però no.
Efectivament, quan una administració vol fer xarxa i se la queda ell, té un problema legal, perquè avui en dia això també ho diu el Tractat de la Unió, els estats no poden intervenir en uns mercats que estan liberalitzats. El problema que tenen és aquest. És a dir, el seu problema és que s'ho volen quedar elles. Llavors, efectivament, tenen uns problemes legals que no els tenim nosaltres. I, efectivament, seria... Igual que hem col·laborat amb molts... Abans t'explicava que hem col·laborat amb moltes administracions locals, ho podríem fer també amb els projectes de l'Ajuntament de Barcelona. És una qüestió de que ells tinguin també la vocació. Nosaltres la tenim, aquesta vocació, perquè nosaltres volem fer una xarxa neutra. Si ells volen fer una xarxa propietària, no ens trobarem, però si ells volen fer xarxa neutra, sí que ens trobarem, perquè no hi poden haver dues xarxes neutres en el mateix punt geogràfic i que no es puguin connectar, perquè les dues estan pensades per connectar-se a les altres.
I jo crec que, diguem, un dels arguments més forts per poder fer GIFinet enfront d'altres operadores, com les que comentes, o altres models d'accés a internet, és precisament el fet que GIFinet permet, o sigui, està pensat de bon principi perquè hi hagi un lliure mercat en tots sentits, és a dir, en el sentit de l'equipament que poses o pots comprar a qui vulguis, no estàs lligat amb algú. L'accés a internet que prestes sobre la xarxa ho pots comprar a qui vulguis. Poden haver-hi múltiples operadores que s'hi posin i es dediquin a vendre, poden ser particulars que ho regalen o que sigui, no? O poden haver-hi ajuntaments que això, que simplement posen un proxy a la xarxa. És sobretot això, no? Que econòmicament el lliure mercat, doncs, com sabem, estimula el tema de la competència i evita doncs, situacions abusives que són les que tristament estem acostumats amb el camp de les telecomunicacions. No?
Si esteu interessats podeu entrar a gifi.net a tenir més informació i entre altres coses a banda tota la informació que necessiteu per connectar-vos també podreu saber què és el que estan preparant per la propera setmana. Ens quedem sense temps però abans de res veure què passarà el proper dia 9, és, no? El 9 de maig.
Ens veurem una mica tots plegats, que això va bé, perquè aquestes comunitats tan virtuals, i així, a vegades va bé veure's les cares i parlar-ne, doncs ens actualitzarem sobre les diferents coses que anem, iniciatives que anem prenent. Hem fet una fundació durant l'últim any, per anar prenent forma jurídica, també. Ens vindrà el secretari, en Jordi Bosch, hi haurà una part protocolària al dematí perquè ens entenguem, i després alternarem entre sessions per a empreses i professionals, que és una de les coses que també volen sentir, i els usuaris, els tequis i tot el d'allò. Farem també un dinar i sobretot ens ho passarem bé.
I que si us voleu acostar, podeu fer-ho. On se celebra exactament?
A Vic. Això és el Sucre, el recinte firal del Sucre, perquè ho fan tot allà amb l'EUVIC. Sempre amb l'Institut de Promoció Econòmica d'Osona ens han hi ha hagut col·laboració i aquesta vegada ho farem a Vic.
Doncs podeu acostar-vos al sucre i de passada gaudir, com dèiem, de les activitats de l'IWIC, que també té lloc aquesta setmana. En tornarem a parlar, ens quedem ara sense temps. Aleix, Ramon, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
Gràcies a tu.
Benvingut als estudis de Com...